Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Junts rebutja de ple que Salvador Illa piloti la carpeta catalana en les negociacions per investir Pedro Sánchez. Tant l'expresident Carles Puigdemont com Jordi Turull han assegurat que no és un interlocutor vàlid que generi confiança. Illa respon al Matí de Catalunya Ràdio que el pes del PSC és una obvietat. Coalició Canària adverteix i ofereix el seu vot al PSOE per evitar que Pedro Sánchez necessiti el sí de Junts per ser investit president. Amb el vot afirmatiu de la diputada canària, Sánchez en tindria prou amb l'abstenció del partit de Carles Puigdemont. Una cinquantena de líders europeus, inclosos els 27, es reuneixen en Cimera Granada per definir la pròxima ampliació cap a l'est. Hi participa el president d'Ucraïna, que és per primer cop a Espanya. La cimera es fa l'endemà que la Unió Europea va pactar endurir la política migratòria i les condicions d'asil. Més de 1.200 migrants han arribat els últims dos dies a la illa del Hierro, la meitat dels quals en només dos caiucos, els més grans de la història de la ruta canària. El Hierro, l'illa més petita de l'arxipèlag canari, està habilitant un poliesportiu i un monestir per acollir-los. El 2023 va camí de convertir-se en l'any més calorós de la història després d'un setembre de rècord a tot el món, amb anomalies sense precedents segons l'informe Copernicus. Això mentre el Servei Meteorològic de Catalunya ha presentat l'Atlas Climàtic, que constata que en 30 anys Catalunya s'ha tornat més càlida i més àrida. La majoria de víctimes d'abusos sexuals menors d'edat són nenes d'entre 11 i 16 anys, ho diu un estudi de Save the Children fet a partir de més de 8.000 sentències d'arreu de l'Estat. L'ONG exigeix al govern que es desplegui i s'apliqui d'una vegada la Llei de Protecció Integral aprovada fa dos anys. Detingut un home al Baix Camp que traficava amb persones vulnerables i les explotava laboralment per enriquir-se. L'operació de detenció s'ha fet en col·laboració amb la policia francesa, on s'haurien comès els delictes. Martorell és el municipi de Catalunya que acumula més queixes a la sindicatura de greuges per no empadronar persones sense un domicili fix, segons ha sabut Catalunya Informació. L'adjunt general de la síndica assegura que és un cas clar de prevaricació i que si arriba als tribunals es donarà la raó als veïns, com ja va passar per Premià de Mar. Sitges inaugura avui la 56a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Fins al 15 d'octubre s'hi podran veure, entre d'altres, la nova pel·lícula del barceloní Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, o el nou True Crime del periodista de Catalunya Ràdio, Carles Porta. Els esports.
El Barça es posa líder en solitari del seu grup de la Champions amb 6 punts després de la suada victòria d'ahir a Porto 0-1. A l'altre partit del grup, Anvers 2, Shakhtar 3. L'Espanyol juga avui el seu partit de la novena jornada de Lliga al camp del Coel Cartagena. Serà líder en solitari si guanya. A la Lliga Femenina de Futbol, avui Barça-València i Llevant les Planes, Sporting de Huelva. En bàsquet, a l'Eurolliga, Barça-Anadolu Efes a 8:45. I el Barça no competirà a la Divisió d'Honor d'Atletisme per les retallades econòmiques.
I el temps al migdia i a la tarda seran sobretot assolellats. S'esperen per alguns intervals de núvols a la costa de Barcelona i al Pirineu. Les màximes entre els 25 i els 31 graus. Demà i al cap de setmana no s'esperen grans variacions. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Manresa es prepara per viure una nova concentració aquest vespre contra la inseguretat i l'incivisme. És la segona convocatòria en dos dies després que ahir les entitats socials van clamar contra el racisme i van donar suport als nois que van detenir després d'una batalla camp al fa uns dies al passeig de Manresa i que encès els ànims de tothom. Per cert que els Mossos han detingut una quarta persona, en aquest cas en relació amb els aldarulls del cap de setmana a Molins de Rei després de la seva festa major. En aquest cas és un menor d'edat que ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. Avui tenim bones notícies per als usuaris dels autobusos que fan la ruta Vilafranca del Penedès-Barcelona i que sovint es queden a terra perquè no hi ha prou places per a tanta demanda, especialment a primera hora del matí. Es mantenen els busos que hi havia de reforç i se'n posa un de nou que farà un total de 12 viatges diaris. A veure si així es pot solucionar el problema. I avui que el Servei Meteorològic de Catalunya ha presentat el primer atlas climàtic, constatant que el país ara és més àrid i més càlid que fa 30 anys enrere, hem escoltat com des de l'ACA s'insisteix que la situació de sequera és tan greu que si no plou abans del desembre no es pot descartar res. Tampoc que hagin de venir vaixells amb aigua al port de Barcelona. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Ricard García Moyano, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els ànims continuen remoguts a Manresa. Aquest vespre, comerciants i veïns del centre han convocat una manifestació contra la inseguretat, una protesta que ha vingut precedida per una concentració d'entitats socials contra el racisme i de suport als joves detinguts per la baralla del passeig. Nàtia Dell, quins missatges es van llançar?
Hola, Marta, bon dia. Doncs mira, perquè et situïs, la pancarta que presidia la concentració, que va plegar unes 200 persones a Sant Domènec, deia "Prou racisme en nom de la seguretat". Es va criticar el mega operatiu policial per detenir els 11 joves, la majoria menors, denunciant que es van vulnerar els drets més bàsics. Per això, Bages per a tothom, un dels impulsors de l'acte, va dir que no descarta portar el cas a la Fiscalia de Menors. També es va alertar que s'està estigmatitzant determinats col·lectius i que s'està alimentant de manera perillosa un discurs xenòfob que l'únic que fa és fracturar la societat. Ho deia César Mendoza, de l'entitat popular La White.
Són discursos que no ens ajuden gaire a refredar els ànims. Al contrari, són discursos que estan polaritzant la societat, ens estan portant cap a l'odi.
Nati, la manifestació d'avui, què demanen?
Doncs mira, reclamen més mesures de seguretat i que les actituds incíviques no quedin impunes. Ara com ara, i dona suport en aquesta manifestació la Federació de Veïns, tot i les dissidències internes, dimissions incloses, i la Unitat de Botiguers. Tot i que no s'ha convidat a partits, els impulsors reivindiquen la seva independència política, la ultradreta, Vox i Front Nacional, han confirmat que hi aniran. Els organitzadors, però, volen deixar molt clar, insisteixen que no toleraran qualsevol actitud racista. Qui s'ha desmarcat de les dues convocatòries és l'Ajuntament. L'alcalde Marc Eloi, reconeixent en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, que la ciutat viu un moment complicat.
Si hi ha persones que a la nostra ciutat tenen por de sortir als carrers i a les places, hem d'actuar. Un dels agents és la policia i és evident que ha de fer la seva feina, però que hem de treballar molt des d'un punt de vista social.
La taula de seguretat amb el conseller d'Interior s'ha convocat pel 17 d'octubre.
Gràcies, Nati. Els Mossos, a tot això, han detingut una quarta persona en relació amb els aldarulls del cap de setmana passat a Molins de Rei després de les festes. L'últim és un menor d'edat que ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. Fins ara, el cos dels Mossos havia detingut tres persones en relació amb els incidents quan un grup de joves van llançar objectes contra la policia i van provocar aldarulls i danys en diverses botigues del municipi del Baix Llobregat. Unes imatges que es van fer virals. Va, que tenim avui unes bones notícies. A la 1:08, els problemes de la línia de bus express de Vilafranca del Penedès a Barcelona han tingut resposta avui per part de la Generalitat. El Departament de Territori ha presentat un pla de xoc per millorar-ne el servei. S'han anunciat més viatges entre totes dues ciutats. Montse, Gené, Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Què s'ha anunciat? Perquè els centenars de persones que cada dia fan cua per anar a la feina o a la universitat puguin arribar a l'hora.
D'entrada, el que fa la Generalitat davant d'aquest 30% d'augment de la demanda és consolidar o fixar els 5 autobusos de reforç que s'han posat aquests dies a primera hora del matí i els 3 de tornada. I la principal novetat és aquesta que ha explicat el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori.
Incorporem un autobús més, que aquest autobús passa allà al servei regular. Què vol dir això? Això vol dir que quan comenci el seu servei entre les 6 i quarts de 7 del matí, aquest autobús estarà durant tot el dia, no?, fent el servei regular d'anada i tornada Vilafranca-Barcelona, Barcelona-Vilafranca. Això, en les hores puntes, entre 6 i 9, ens donarà ja aquest doble reforç.
Aquest autobús farà en total 6 viatges més d'anada i 6 viatges més de tornada. I en segon lloc, la Generalitat demanarà en una reunió pròxima a Renfe i Adif que posi algun tren més amb la possibilitat que sigui semidirecte o bé que posi autobusos alternatius.
Necessitem que Adif i Renfe també explorin totes les vies necessàries per o recuperar alguns dels serveis, doncs, que ja d'avui no s'efectuen, o d'intentar passar per l'interior alguns dels serveis de mitja distància que estan, que venen en aquest cas dels regionals del sud, o fer algun tipus de semidirecte dintre dels serveis que tenen actualment.
Montse, hi hauria possibilitats d'ampliar-ho si això encara fos insuficient?
El director general de Transports ha dit això.
Si amb aquest reforç que ara incorporem i amb els 5 que hi ha no n'hi ha, mirarem com podem incorporar un altre vehicle en aquest servei.
El problema diari dels viatgers que no saben si tindran plaça a l'autobús fa que vagin molt d'hora a l'estació d'autobusos. Aquest neguit creu Oriol Martori que anirà baixant amb tots aquests reforços.
Gràcies, Montse. I justament avui han començat a circular els nous autobusos que connectaran la Seu d'Urgell i Andorra amb 30 freqüències diàries. El govern del Principat ha reforçat aquesta connexió amb transport públic, conscient que cada vegada hi ha més trànsit de passatgers entre la Seu d'Urgell i la capital andorrana, Eloi Barrera.
Sí, així és. Andorra és un nucli d'activitat que atreu molts treballadors de la Seu d'Urgell i de la comarca de l'Alt Urgell. Cada matí pugen a treballar a Andorra més de 2.000 persones que després, a la tarda o al vespre, tornen cap a la Seu. Clar, això és un flux de circulació molt important, gent que necessita més opcions de transport, com reconeix el secretari d'Estat de Mobilitat, David Forner.
Andorra ha crescut, la Seu ha crescut també, i per això nosaltres pensem que és important tenir aquest servei entre la Seu i Andorra i millorar aquestes freqüències, com anava dient. Volem captar aproximadament un 100% més de viatgers del que tenim ara mateix, o sigui, captar el doble, com a mínim.
Fins ara ja hi havia una línia de bus, ara s'incorpora aquesta nova a través d'una concessió del govern d'Andorra, amb la qual cosa es duplica la freqüència de busos, n'hi haurà cada mitja hora. També s'allarguen els horaris de nit i matinada. Entre la Seu d'Urgell i Andorra la Vella hi ha uns 20 quilòmetres que es cobreixen amb una mitja hora de trajecte, aproximadament.
Si no plou més del que és habitual els pròxims mesos, al desembre Catalunya entrarà en situació d'emergència per falta d'aigua. Davant d'aquesta previsió, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, no descarta l'opció d'haver de portar aigua amb vaixells tal com es va fer el 2008. Són declaracions avui als matins de TV3.
No es pot descartar res, perquè en situacions de crisi i d'emergència s'han d'analitzar absolutament totes les possibles solucions, un ventall de solucions. Està clar que és molt millor invertir en infraestructures de llarg recorregut, com parlàvem abans, no? És a dir, que et donen aigua sempre, que no més aquestes efímeres, no? Podríem dir.
Reyes ha reconegut que la situació que es viu a Catalunya és molt preocupant i ha assenyalat que els embassaments es troben al 20% de la seva capacitat, és a dir, en una situació similar a la que es va registrar el mes de març del 2008, quan el país va viure un dels episodis de sequera més extrems. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya constata que el país és ara més càlid i més àrid que mai, això comparant-ho amb les xifres dels últims 30 anys. Aquesta institució ha presentat avui l'Atlas Climàtic amb dades compreses entre els anys 1991 i 2020. Abigail Armengol, bon dia.
Bon dia. La temperatura mitjana a Catalunya ha pujat un grau respecte a l'últim atlas climàtic. Al Camp de Tarragona, però especialment l'àrea metropolitana de Barcelona, són, sens dubte, els punts més calents, ja que l'augment de temperatura del planeta cal sumar la densitat de població i l'activitat econòmica. És el que es coneix com a efecte illa de calor. Javier Martín Vide és catedràtic de Geografia Física de la UB.
Aquest plus fa que l'illa de calor sigui més greu de cara a la salut pública. Tenim un problema de salut pública a Catalunya aquí a Barcelona, al centre de la ciutat. I augmenta la mortalitat i la morbilitat, clarament. Això s'ha estudiat també per part dels metges.
L'altra dada rellevant és que Catalunya és més àrida degut a que els patrons de pluja han canviat especialment a l'estiu.
A les nostres latituds, i els models apunten tots en aquesta direcció, tindrem menys pluja. Segurament. I tot i que tinguéssim la mateixa pluja, tindrem més escassetat d'aigua per tenir més evaporació d'àfrica, ambiental i de tota mena.
Els experts asseguren que els dos últims anys han estat els més secs amb diferència.
Catalunya al dia.
Abans d'arribar a un quart de dues, és la setmana dels Nobels i avui li tocava el Nobel de Literatura i aquesta música ens indica que és una última hora i la Marta Vives és aquí, per tant, vol dir que tenim el nom del Nobel de Literatura?
Doncs sí, mireu, aquest és el moment que l'anunciaven.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse
Ja ho sentiu, és el dramaturg noruec Jon Fosse, que estava a totes les travesses, Marta Romagosa, un dels noms que sonava amb força, amb força. Mireu, Fosse va debutar el 83 amb la novel·la Raut, la seva altra novel·la, I no ens separarem mai, es va representar i publicar l'any 94. Ell, però, a més d'obres de teatre, també ha escrit novel·les, contes, poesia, llibres infantils, assaig, i les seves obres han estat traduïdes a més de 40 idiomes, entre ells no s'hi troba el català, però sí en castellà, el podreu trobar editat, publicat per Nòrdica Editorial. Fosse va ser nomenat cavaller de l'Ordre Nacional del Mèrit de França el 2003 i, a més, ha estat classificat com el número 83 de la llista dels 100 millors genis vius, atenció, pel The Daily Telegraph. Esperarem poder parlar amb l'editor en castellà. Exacte. De Nòrdica i a veure què ens en
i a veure després què el publica en català.
A veure.
Gràcies, Marta.
A tu.
Doncs ara sí, un quart de dues, obrim l'àrea de servei. Que vol dir, primer de tot, mira com tenim la circulació i el transport públic. La Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ara amb dues incidències, que no consta que sigui greu, cap de les dues. Un accident a la Ronda de Dalt a l'altura del Poble Nou en direcció Llobregat, que està ocupant un carril i que provoca uns 4 quilòmetres de cua entre Sant Adrià de Besòs i Poble Nou, direcció Llobregat. A l'autopista AP7 en veiem també per càmeres aturades a Sant Cugat del Vallès en direcció sud, on hi ha un vehicle avariat que també ocupa un carril de circulació. Complicacions també a causa d'obres a l'autovia A2 a Caldes de Malavella en direcció Girona i a l'altre extrem de Catalunya a l'altura del Carràs en direcció Barcelona. A la C-17 a Tona, en sentit sud, i a Lliçà de Vall, en direcció Vic. I a la C-60 també hi ha una petita cua a Argentona, en sentit sud, en direcció Mataró, per enllaçar amb la C-32, amb l'autopista del Maresme. Pel que fa a la situació del transport públic, tot el matí pràcticament sense noves incidències, segons els diferents operadors. Doncs ara ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores del dijous, amb en Francesc Mauri.
El termòmetre continua i continuarà marcant valors d'estiu en hores centrals del dia. Avui dijous, aquesta tarda, demà divendres, dissabte i diumenge. I probablement gran part de la setmana vinent. Per tant, doncs, sense canvis a la vista. De moment, amb alguns intervals de núvols, aquesta tarda punts costaners, també del Pirineu, sense passar d'aquí, i els propers dies, situació bastant semblant, fins i tot menys núvols i, sobretot, domini del sol.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El professor de bateria que jutgen a Girona, acusat d'haver abusat de 5 dels seus alumnes, ha reconegut relacions amb 4 dels joves que l'han denunciat, un d'ells de només 13 anys, i ha assegurat que totes 4 van ser relacions consentides. La cinquena persona ha dit que no va passar mai res. S'ha negat a respondre a fiscal i acusació particular i només ha respost les preguntes del seu advocat. S'enfronta aquest professor de bateria, Jordi Brull, a una petició de pena de 48 anys de presó. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Durant 2 dies, Fèlix, hem escoltat les víctimes i avui Brull els ha contestat.
Sí, el judici s'ha acabat fa ben poca estona, durant 25 minuts i amb molta calma ha detallat les relacions amb 5 alumnes, els 5 que l'han denunciat. Un d'ells complia 16 anys just l'endemà.
Hi va haver-hi tocament, tenia 16 anys.
Aquest noi tenia 16 anys.
Van començar un massatge, la cosa es va liar i...
Va entendre que ell acceptava...
No hagués començat.
I un altre, per exemple, amb un altre noi, amb un altre alumne de bateria, que tenia 22 anys.
Va ser una relació imposada, vostè el va obligar, vostè el va enganyar, vostè el va amenaçar.
Totalment acceptada, sense cap problema, com si fos una cosa normal.
Després d'aquesta relació, que ja ha descrit com va ser, segons la seva percepció, va seguir vivint d'alumne?
Sí. Durant molts anys més.
Jordi Brull explicava també la relació amb un tercer jove que estava present a la sala entre el públic i això ha derivat en un moment de molta tensió que la presidenta ha hagut d'aturar.
Miri, la relació que va seguir tinguent amb ell després d'aquests actes sexuals, com la descriuria vostè?
A veure, per favor. Salga. Sáquenlo, por favor.
Bueno, sisplau, els que no puguin suportar això, sortiu.
Brull ha reconegut que en un primer moment va mentir davant la policia i va negar els fets per vergonya i per protegir la família. Abans d'ell han testificat diversos psicòlegs i terapeutes que han tractat mèdicament aquests joves, alguns encara els continuen tractant, i que han coincidit a destacar la manipulació emocional que van rebre, el trauma que arrosseguen i les dificultats que tenen per establir noves relacions, sobretot sentimentals. El fiscal demana 43 anys de presó, l'acusació 48 i la defensa l'absolució.
Detingut un home a Montbrió del Camp, al Baix Camp, que traficava amb persones vulnerables i les explotava laboralment per enriquir-se. L'operació de detenció s'ha fet en col·laboració amb la policia francesa, d'on era originari aquest home. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Com acaba aquest home aquí? Què més sabem del cas?
El que sabem fins ara és que l'home tenia un ordre d'investigació europea, a més per un tribunal de Lió a França, per ser l'autor de presumptes delictes contra les persones, la propietat i també econòmics i financers, i de facilitar la immigració irregular. Segons els Mossos d'Esquadra, que han portat la investigació aquí a Catalunya, l'home utilitzava l'excusa d'oferir treball remunerat a persones immigrants necessitades per lucrar-se gràcies a la seva feina, cometre fraus contra la hisenda francesa i blanquejar després els guanys. Lluís Moreno, cap de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans dels Mossos d'Esquadra, explica en declaracions a Catalunya Informació quin és el perfil de víctimes i delinqüents en la majoria d'aquests casos.
Són persones vulnerables, que no tenen professions, no tenen estudis i poden fer aquest tipus de treball. Els horaris són molt llargs i els sous són molt baixos. Llavors sí que aquesta sensació de que les víctimes, de no ser víctimes, sinó de ser persones afortunades, no? I el traficant per la seva part té moltes vegades la perversa sensació de que està donant un cop de mà, no?, a aquesta persona.
El detingut tenia a casa a Montbrió del Camp i una pizzeria Cambrils, on es van fer també escorcolls i es van recollir material divers. Totes les accions delictives les havia comès a França. Ara mateix està ingressat a la presó després de passar a disposició d'un jutjat de Reus i pendent de ser extradit a França.
Gràcies, Manel. Martorell és el municipi de Catalunya que acumula més queixes per no empadronar persones sense un domicili fix. Ho avança Catalunya Informació, el síndic de Greuges de Catalunya, que assegura que el problema amb aquest ajuntament ve de lluny i que només enguany els han arribat 10 denúncies, Marriera.
Hem parlat amb l'adjunt general de la síndica, Jaume Saura, que directament assegura que aquest és un cas claríssim de voluntat política per no empadronar.
El cas de Martorell és emblemàtic, en què hi ha una voluntat política de no empadronar la gent que no tingui títol habilitant, és a dir, que no sigui el propietari o tingui un contracte de lloguer. Qualsevol altra situació consideren que és irregular.
Saura assegura que està convençut que si el cas de Martorell arriba als tribunals es donarà la raó als veïns, com ja va passar per primer cop a Premià de Mar.
Ens consta que hi ha gent, a Martorell en concret, que s'està trobant amb aquests casos, que està denunciant al municipi doncs, per prevaricació i estan anant als tribunals, que és el que va passar a Premià de Mar. A Premià de Mar va haver-hi una moció per impedir l'empadronament de les persones que no tinguessin títol habilitant i els tribunals van donar raó als veïns.
Marc, i dels del síndic han rebut queixes d'altres municipis?
Sí, de Santa Coloma de Gramenet, com per exemple Badalona i d'altres municipis de la zona metropolitana, sobretot nord, en aquest cas, però, per situacions de relloguer de propietaris que no permeten la inscripció al padró dels seus inquilins i des del consistori no tenen prou cintura, diuen, per empadronar en recursos municipals com podrien fer. De Ripoll, de moment no han rebut cap queixa, tot i les darreres declaracions de l'alcaldessa que assegurava que només empadronaran persones amb contracte de lloguer o propietat. I a Tarragona, diverses entitats socials han engegat també una campanya reclamant el dret a l'empadronament després de detectar-hi problemes. L'adjunt de la síndica recorda que el padró és una competència completament municipal, que moltes poblacions ho estan fent bé i li preocupa el cas de Barcelona, que us avançàvem ahir, que s'hagin detectat traves en algunes oficines.
Gràcies, Marc. Doncs a tot això, Petits Empresaris i Càritas Girona reclamen a l'administració rapidesa en la concessió dels permisos de treball als immigrants. Asseguren que els tràmits poden allargar-se fins i tot anys. Denuncien que això fa que persones amb formació i ofertes de feina doncs hagin d'estar sense treballar esperant tot aquests papers. Aquest problema es tracta a la jornada pel treball decent que organitza Càritas a Girona. Allà hi tenim la Núria Pereira. Bon dia.
Doncs sí, Marta, estem aquí amb l'Ezequiel Mir, que és tècnic de Càritas Diocesana de Girona, i també amb la Mimuna. Què tal? Bon dia als dos.
Bon dia.
Molt bon dia.
Expliqueu-me una mica, Mimuna, explica'm la teva història, sobretot la teva història laboral.
Vale. Jo me llamo Mimuna, soy marroquín, me estudiar aquí en Càritas un curso de limpieza de 6 meses. Necesitaba ese curso porque todos necesitamos trabajadores y aprender muchas cosas.
A veure, anem a pams. Tu has fet un curs de formació a Càritas. Ezequiel, explica'ns en què s'ha format exactament i com va arribar a Càritas una mica.
La Mimona arriba a Càritas i s'inclou en un programa que es diu Pretaller de neteja. En aquest programa doncs hi ha una part de tema teòric i després ja hi ha pràctiques amb empresa directament. En aquest cas se li va oferir l'oportunitat de fer pràctiques a Tina Neteges. Fa les pràctiques, es nota que és una persona amb qualitat, malauradament no pot treballar, i se li planteja als propietaris de Tina Neteges, en aquest cas l'Àlex i en David, si poden regularitzar aquesta persona. I ells accepten regularitzar la persona. Aquest és, diguem-ne, la culminació del procés. Malauradament, aquesta persona encara no pot treballar perquè la demora entre la necessitat de l'empresa que comenci a treballar i l'obtenció de la documentació és massa llarga.
Com portes aquesta espera?
Pero estoy muy un poco nerviosa, pero estoy muy encantada como estoy aquí, al lado de la Caritas. Es de verdad, yo buena trabajadora, pero es muy difícil para trabajar. Muchas gracias Ezequiel y muchas gracias Alex y también la Caritas, porque la Caritas me da la mano de ayuda.
Quan calculem que li pot quedar encara per poder treballar?
Podria ser que ara li quedessin uns 3-4 mesos de demora.
I quan porta esperant?
Per ara 2 mesos.
Clar, quasi mig any, eh? Bueno, esperem que aquest temps passi el més ràpid possible. Gràcies a tots dos.
Gràcies a ti.
Gràcies a vosaltres.
Més coses, la nova campanya de l'oli en molins i cooperatives arranca amb incertesa perquè el preu disparat del producte el fa especialment atractiu per als lladres. La majoria d'empreses ja tenen mesures de seguretat per dissuadir els delinqüents, però en aquest context n'hi ha que es plantegen ampliar-les, començant per la botiga d'Olis Castelló, de Castelló de Farfanya, a la Noguera, on precisament aquesta setmana els han robat 25 garrafes d'oli. A Lleida, Estela Bussoms, què va passar i què pensen fer?
Hola, bon dia. Doncs va ser la matinada de dimarts. Un home va rebentar la porta amb un artefacte, va carregar les garrafes al cotxe i es va endur la recaptació de la caixa. Entre el valor de l'oli i els danys, calculen més de 6.000 euros. Tenien una alarma que va fallar i ara n'han posat 5. Ens ho ha explicat el responsable de la firma, Gabriel Alsina.
Creiem que és molt atractiu pels lladres vindre a robar les garrafes i per això nosaltres ara, després del que ens ha passat, hem augmentat molt la seguretat perquè val la pena. Perquè després, si et passa una cosa com la que ens ha passat a nosaltres, veus que com més seguretat tinguis dintre la fàbrica o dintre el molí, doncs val la pena tindre-ho.
Des de la Federació de Cooperatives, el responsable del sector de l'oli, Antoni Galceran, constata que la preocupació hi és.
Clar, té un valor que no tenia i és el que passa. Quan una cosa té un preu alt, doncs sí, n'hi ha que es tiren a... No sé, però sí que hi ha la preocupació, no?, el que pugui passar.
A la cooperativa La Borgenca, a les Borges Blanques, la gerent Rosa Batalla comenta que ja han pres mesures per anticipar-se.
Augmentar el sistema de seguretat de càmeres i tinc una reunió prevista amb l'asseguradora per a veure quin plantejament podem fer d'assegurar l'oli que tenim ja dintre amb cubes.
Per evitar el robatori d'olives al camp, el que es demana és que cap molí n'accepti si no està clar l'origen.
A Barcelona, veïns i escoles al voltant del Parc Joan Miró, a l'esquerra de l'Eixample, anuncien una escalada de mobilitzacions contra la tala d'una arbreda per les obres de perllongació dels ferrocarrils de la Generalitat a la plaça Espanya. Els veïns van sortir decebuts de la reunió que van tenir ahir amb l'Ajuntament. I és que les administracions mantenen el projecte d'instal·lar al vell mig del parc la zona d'extracció de terres de la tuneladora, Jordi Corbalan.
Sí, els veïns estan decebuts de la reunió amb la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet. Malgrat que els diuen que estan estudiant ubicacions alternatives, tenen la convicció que el Departament de Territori i l'Ajuntament no es mouen de la idea inicial que pot comportar la tala de 178 arbres del Parc Joan Miró. El projecte preveu ocupar la zona de l'arbreda del parc durant 20 mesos. Allà els camions carregaran la terra que extraurà la tuneladora que tindrà el pou d'atac a la Gran Via, a l'alçada del carrer Llançà. Xavier Riu és vicepresident i vocal d'Urbanisme de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample.
Crec que això fa uns 20 anys, potser s'hagués fet així si tots ho haguéssim acceptat, potser. Però ara amb l'estiu que hem tingut, per exemple, amb les temperatures que hem tingut, l'Ajuntament fent refugis climàtics i tal, i l'únic parc que té allà se'l carrega, és increïble.
Els veïns continuen exigint alternatives com ocupar part de la calçada dels carrers Diputació i Tarragona o buscar un espai a l'entorn de la fira. Dimarts han convocat una assemblea per decidir més mobilitzacions.
A Madrid, la que s'ha muntat amb la Ayuso i l'Almeida, perquè també planteja encarregar-se una arbreda per una obra també del tren o del metro, aquí serà. I jo crec que, com ens tenim uns mesos encara, o sigui, d'aquí a Nadal, generarà una dinàmica in crescendo de mobilització.
L'Ajuntament sosté que continuen els treballs tècnics per tancar una proposta que impliqui la menor afectació possible per salvar el màxim nombre d'arbres. Les obres en aquest àmbit han de començar l'any que ve.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els pobles del Priorat, que depenen del pantà de Margalef, busquen alternatives per resoldre els problemes d'abastiment d'aigua a causa de la sequera. Hi ha ajuntaments que estan repartint garrafes d'aigua i d'altres que han limitat l'ús de l'única font que continua brollant en aquests moments. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Com han arribat a aquest punt?
Doncs la veritat és que hi ha diversos factors. La manca de pluja ha assecat la majoria de pous i aqüífers de pobles com Margalef, la Vilella Baixa, la Bisbal de Falset, Cabassers o la Figuera. L'alternativa, que era abastir-se amb aigua del pantà de Margalef, tampoc la poden fer servir perquè està sota mínims i la que queda no és apta per beure. El poble de la Vilella Baixa, amb més de 200 veïns, no té aigua potable. L'alcaldessa Marta Camp diu que han decidit repartir-ne garrafes.
De moment ho estem fent una mica aleatòriament, ho fem un cop o dos per setmana, perquè, clar, tot això són despeses no previstes per nosaltres i en qualsevol poble amb els habitants que en tenim nosaltres i els dels voltants, doncs és un problema i a més és un problema econòmic.
Bé, repartir garrafes d'aigua suposa una despesa afegida per a l'Ajuntament d'entre 300 i 600 euros a la setmana.
I com és que no opten per fer arribar l'aigua amb camions cisterna?
Bé, és que diuen que no els surt a compte. Els camions porten molta quantitat d'aigua, entre 25.000 i 30.000 litres, i un poble com Margalef, per exemple, amb 100 habitants es gasta uns 1.000 litres al dia. L'alcalde, Àlex Vilà, diu que, a més, la xarxa de distribució del poble és molt deficient, té pèrdues del 50%.
El tema de portar l'aigua en cubes tampoc seria una solució, ja que si hem de ficar aquesta aigua a la xarxa, com que les xarxes, almenys el nostre municipi, és molt vella i té un gran percentatge de fugues, és llençar els diners per a la xarxa directament pels forats que té.
En el cas de Margalef, de moment estan agafant aigua per beure i cuinar de l'única font del poble que encara brolla amb una limitació horària.
Escolta'm, no hi ha solucions aquí a llarg termini?
Mira, l'Agència Catalana de l'Aigua hi està treballant. L'alcaldessa de la Vilella Baixa, Marta Camp, espera que aviat presentin una proposta.
Sabem que hi ha més d'una opció damunt de la taula i sabem que l'ACA i el Departament d'Acció Climàtica ja estan treballant. No sabem al final cap on es decantarà, però tenim informacions de que potser en el terme d'una setmana tindrem bones notícies.
Ara per ara, però, l'única solució immediata que poden aplicar és repartir aigua embotellada o regular la poca que queda en alguna font.
Els arrossaires de Pals estan preocupats també per la collita. Ja han hagut de conrear un terç menys de superfície per les restriccions per la sequera, però això s'hi suma que amb la calor i la humitat alta han augmentat els fongs i malalties i la previsió és que un 25% de la quantitat cultivada no es podrà vendre. Tot això, l'arròs collit és de gran qualitat, ens diuen. Els arrossaires de Pals reclamen ajudes per les pèrdues. Anem a Pals. Laia Claret, has pogut parlar amb alguns dels arrossaires i estan angoixats.
Sí, exacte, Marta, perquè què passa? Doncs com que el nivell de l'aigua que inunda els camps és més baix, perquè no s'ha regat tant i perquè no ha plogut, creixen més les males herbes que porten malalties a aquests fongs. Ens ho ha explicat Josep Pericay, ell és president de l'Agrupació de Defensa Vegetal de l'Arròs de Pals, que afegeix que les normatives europees no els oposen fàcil a més.
És un fong molt ben conegut que es diu Pericularia orizae, es combat amb uns fungicides, amb el que es combatia antigament era amb el triciclazol, que aquí, malauradament, doncs està prohibit, no està prohibit en altres llocs del món, i és clar, aquí on no tenim matèries actives per combatre aquest fong, doncs ens trobem que doncs tenim una gran pèrdua de producció.
Tot i això, l'arròs de la marca de qualitat de Pals serà bo, i el preu no se'n ressentirà directament, segons Albert Grassot, arrossaire.
el que queda és de bona qualitat. Per això no hem de patir. El problema és que a pagès els números es fan amb quilos hectàrea, no? O collita de quilos. Tothom em pregunta, val, això vol dir que el vendràs més car? A veure, sí i no. El vendré més car per l'augment de costos que hem tingut de llavor, d'adobs, de mà d'obra, de gasoll, però no perquè tinguis menys collita, perquè arribaria un moment que si haguéssim de repercutir això, doncs hauríem de vendre l'arròs al triple de preu, i no és el cas.
I no és el cas. Escolta'm, Laia, i esclar, els agricultors reclamen les ajudes per les restriccions d'aigua.
Exacte, perquè ahir demana celeritat a l'hora de rebre-les.
Estem a final d'any, s'han de pagar tots aquests lloguers, s'han de pagar tota una sèrie de coses, i aquest tema, l'administració, que és un tema imminent i que es va comprometre a resoldre'l, encara no el té resolt.
A més, hi ha rossaires amb problemes afegits. En algun camp, per exemple, a prop del mar, la sal ha començat a pujar i l'arròs que havien plantat no ha sortit.
Gràcies, Laia. Ara marxem a Mequinensa. Aquest és el so de les sirenes de la presa de Mequinensa, el Baix Cinca, que avui ha comunicat a ajuntaments i organismes de seguretat l'actualització del seu pla d'emergència en cas d'avingudes sobtades o trencament de la infraestructura. És un pla que contempla la instal·lació de sirenes als municipis afectats i uns protocols d'actuació per informar la població o actuar en cas d'una emergència. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i en Pere Jean Álvarez. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Escolta'm, en quins supòsits s'activarien aquests plans?
Doncs en cas de precipitacions intenses, sobtades, d'avingudes, d'un atemptat o fins i tot d'una ruptura de la presa. Francisco José Conesa, d'Endesa.
Este escenario contempla la rotura de la presa. El plan de emergencia contempla 4 escenarios de emergencia. Van del 0, que es el de menor intensidad o de menor gravedad, al 3. A medida que vamos avanzando en la intensidad o severidad de esta emergencia, vamos avanzando en escenarios.
I de quins municipis parlem i què haurien de fer en cas d'emergència?
Doncs a Catalunya parlem de la Granja d'Escarp, el Matret, Massalcoreig i Serós, tots al Baix Segrià, i Riba-roja d'Ebre i la Pobla de Massaluca a les Terres de l'Ebre. Aquests municipis han de tenir protocols d'actuació d'avís a la població i per traslladar els veïns a punts elevats. Álvaro González, de Protecció Civil.
S'ha pactat amb ells també un punt de trobada elevat al qual evacuar en cas de que sonin aquestes sirenes i rebin aquest avís.
A la Granja d'Escarp s'han instal·lat aquest estiu 2 sirenes. El seu alcalde és el Manel Soler.
Com que som cua d'embassament de Riba-roja, se'ns ha instal·lat 2 antenes d'alarma per poder fer aquest seguiment, i esperem i creuem els dits que mai es tinguin que utilitzar.
Amb la divulgació del Pla d'Emergència de Mequinensa es culmina el procés d'adaptació i coordinació amb els plans de protecció civil i dels mateixos municipis iniciat fa 4 anys.
Són 2:15 de 2. L'exposició a les pantalles en infants de 0 a 3 anys afecta el seu desenvolupament cognitiu, tot i que sovint veiem nens molt petits mirant el mòbil. Els experts alerten que no som conscients de l'ús generalitzat de les pantalles de les criatures de fins a 3 anys, Sara Canyeter.
Sí, i tampoc dels seus efectes, que s'hi noten ja a les llars d'infants, on cada vegada detecten més infants amb mancances en el llenguatge. Anna Ramis és pedagoga i impulsora de la campanya De 0 a 3, Res.
Penseu que això del retard en la parla és recuperable, evidentment. Però és que la parla i el pensament van completament lligats a nivell cerebral. Per tant, no és que tinguin poc vocabulari i en tindran més quan siguin grans. És que la parla i el pensament i la capacitat de simbolitzar abstractament està completament vinculada. Per això parlem de que també pot ocasionar retards a nivell cerebral.
Efectes en el llenguatge i també en el desenvolupament de la motricitat i en la gestió de les emocions.
La velocitat a la que es passen les imatges en la majoria de produccions fílmiques que hi ha en els dispositius digitals afecta l'impacte que reben cerebralment. I això fa que generi nens i nenes amb una inquietud molt gran i amb aquesta necessitat de resposta immediata. I aquí tenim nens i nenes, per exemple, que s'avorreixen soberanament i no saben què fer als 2 anys, als 3. I són ja molt dependents.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, alguna solució per als infants que de 0 a 3 ara ja estan enganxats?
Doncs es resumeix ràpid. Abstinència.
Però està comprovat que abans dels 3 anys, si una criatura que ja té una certa dependència d'un dispositiu digital reforces els seus pares o reforces el seu entorn immediat i fan privació del mòbil durant 15 dies, ressetegem aquest cervell.
Rami, juntament amb la cooperativa de telefonia i internet Som Connexió, presenta una guia de bones pràctiques pensada per a aquests infants de 0 a 3 anys.
Doncs la feina que hauran de fer moltes famílies per desenganxar els més petits. En fi, el Departament d'Ensenyament buscarà solucions específiques per resoldre, en aquest cas, la falta de professorat al Pirineu. Algunes comarques d'aquella zona, com la Cerdanya, denuncien que no s'estan cobrint vacants i els alumnes estan perdent hores de classe a la Ibarrera.
Sí, cal tenir en compte que la bossa de substitucions aquí al Pirineu és molt curta i això complica que es puguin cobrir algunes de les places vacants. Hi ha casos, per exemple, com l'Institut de Puigcerdà, on ara mateix falten dos docents. Ho denuncia el president del Consell Comarcal, Isidre Chia.
Que ens trobem amb aquestes alçades de curs, que hi ha una falta important doncs, de professorat en els centres de la comarca, ja sigui des d'infantil fins a batxillerat i als cicles formatius.
El delegat d'Educació al Pirineu, Ramon Jordana, explica que ara faran una convocatòria urgent per cobrir aquestes places de difícil cobertura i ja hi podran optar candidats de tot el país. També avança que buscaran maneres d'agilitar aquest tràmit aquí al Pirineu.
Hi ha una voluntat per part del govern i de la Direcció General del Professorat de buscar agilitzar tots els tràmits i mirar que queden cobertes totes les places.
Des de la Cerdanya demanen que no calgui esperar situacions límit com aquesta i que les places vacants estiguin obertes a tothom ja des d'un bon principi.
Es cobrin aquest ventall i que hi hagi la possibilitat de que puguin vindre altres professors de comarques veïnes, encara que no siguin donades, no? Que no siguin a formar part dels serveis territorials de la Pirineu i Aran, però que sí que puguin vindre i puguin exercir de professors.
Segons la Generalitat, ara mateix a l'Alt Pirineu i Aran hi ha una desena de places docents sense cobrir.
A Amposta, l'Ajuntament ha tancat temporalment la discoteca Legend després d'una baralla aquest últim cap de setmana. En paral·lel, la propietat del local, la Lira Ampostina, no renovarà el contracte. Jordi Barranca, què ha passat perquè alguns històries hi ha pres una mesura com aquesta?
Bon dia, Marta. Doncs bàsicament és això que t'ho expliques. Dissabte passat reobria aquesta discoteca després de mesos sense fer-ho. En ple era matinada i va haver una baralla al carrer entre algunes persones que havien sortit del local. Això va generar molt de malestar entre els veïns i l'Ajuntament ha decidit tancar-la durant dues setmanes per revisar la llicència. A banda, la propietat tampoc el renovarà el lloguer. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
Per una via anirà el tancament que nosaltres farem per analitzar la situació de la llicència i per l'altra anirà la no renovació i, per tant, tancament definitiu d'esta sala de ball que, repetim, som conscients l'equip de govern i ho hem sigut sempre, de què genera molts de problemes.
Per la seva banda, fons a la Lira Ampostina, la propietària del local expliquen que el contracte amb la discoteca havia vençut, que estaven negociant els detalls de la renovació i que per obrir dissabte ja van haver de signar un contracte només per aquell dia. Ara l'entitat està a l'expectativa de veure la decisió de l'Ajuntament amb la llicència de sala de ball vigent des de la dècada del 1980 i és que el lloguer a la discoteca és una font important d'ingressos que poden arribar als 22.000 euros. La discoteca, per la seva banda, no ha volgut fer declaracions.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges arrenca avui la 56a edició. La població del Garraf es converteix en la capital mundial d'aquest gènere durant els 10 dies que dura el certamen, per on passaran grans noms del cinema com Juan Antonio Bayona, Phil Tippett, Jan Harlan i Mary Lambert. Tenim un enviat especial a Sitges, que és l'Àlex Giral. Robert, bon dia, Àlex.
Hola, Marta, bon dia.
Ho dic bé, eh? Són més de 360 les peces que es projectaran aquests dies aquí a Sitges.
Sí, 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 ho dius bé. Això sí, sumem llargmetratges, sèries i curts, i a més, de tota mena, de terror, com Hermana Muerte, que obre avui el festival, d'animació fantàstica, com la francesa Mars Express, i també ciència-ficció, Pobres Criatures, que ve de triomfar a Venècia, n'és un molt bon exemple. D'entre totes les projeccions, però algunes s'esperen especialment amb candeletes. La Sociedad de la Nieve, de Bayona, es podrà veure per primer cop a Catalunya, com també la pel·lícula del japonès Hayao Miyazaki, El Chico y la Garza. Així mateix tenen molt altes les expectatives La Ermita, producció catalana de terror, i Mosques, d'Àritz Moreno. Llargmetratges a banda, Marta, sortiran a la llum, entre d'altres, els primers capítols del nou True Crime de Carles Porta, Luz en la Oscuridad, la nova minissèrie d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, El Otro Lado, i la producció d'Amazon Prime, Romancero.
I ho comentàvem al principi, Àlex, també seran importants els cineastes d'arreu del món que participaran al certamen.
Sí, molts dels quals rebran reconeixements honorífics per les seves trajectòries. Són els casos del mestre dels efectes visuals, Phil Tippett, la mà dreta de Stanley Kubrick, Jan Harlan, i Ian Kreitzer, guanyador de dos Oscars per Toy Story 3 i Coco. El mateix Bayona rebrà un premi d'honor, com també l'actriu Bàrbara Boucher i la directora Mary Lambert. S'esperen dies moguts amb col·loquis, activitats xerrades, rodes de premsa i també la tradicional zombie walk. Això serà, Marta, la nit d'aquest dissabte. Tancarà el festival el 15 d'octubre, d'aquí dos diumenges, l'últim film protagonitzat per Nicolas Cage, Dream Escenario.
Doncs el cinema fantàstic a Sitges i a Manresa, la Fira Mediterrània, que s'inaugura aquest vespre amb una vuitantena d'espectacles de música, arts escèniques i cultura popular. Gairebé la meitat de les propostes que s'hi veuran fins diumenge són internacionals. La nostra corresponsal, Nàtia Dell, ha visitat diferents residències artístiques que es fan aquests dies a la capital del Bages.
Eso es, con matices. Matices.
D'entrada ens hem colat en un dels laboratoris creatius de la fira. Nati, de què es tracta?
Mira, és un laboratori d'experimentació que algun dia veurà la llum i que forma part del pla d'impuls de la dansa d'arrel, on es barreja el folklore amb la contemporaneïtat, ajuntant artistes que no es coneixien de res. Anna Ferrer porta la direcció musical.
Experimentar d'aquesta manera és un regal increïble perquè parteixes d'una llibertat creativa total.
I ara on som, Nati?
Som en un assaig d'un dels espectacles de carrer que veurem divendres i dissabte a la nit pel centre de la ciutat. Una mena de versió de correfocs, podríem dir, Marta, però sense foc ni petards, amb llum làser. Es diu correllum. El que fan, que és molt visual, és projectar en l'aire tot de figures volumètriques de coloraines. I és que aquest any un dels eixos de la fira és la intel·ligència artificial aplicada a l'art. La Irina Martínez de Bacum ha treballat colze a colze amb Xàliga, sortint de la seva àrea de confort.
Tens tota informació d'escolta, correfocs, dels balls de diables, de com adaptes això a una cosa tan cibernètica, no? Els làsers, la llum, que és com molt potent, i la dansa contemporània, no?
Sant Josep, feu-lo dormir.
Sant i això que sentim sembla una cançó de Bressol.
Exacte, sí, s'estrena avui. S'emmarca dins el projecte Cantut, que treballa per la recuperació de cançons de tradició oral, com les que ens cantaven les àvies, perquè no es perdi tot aquest llegat. Els intèrprets són l'Alba Careta, cantant i trompetista de jazz, provant aquest nou registre, i el Henry Ope.
Hem fet una recuperació de cançons de Bressol, majoritàriament de les comarques gironines, però també hem introduït alguna del Bages, alguna cançó no tradicional d'autor, també, i amb aquest mix hem fet aquest espectacle que es diu Dolç.
Podreu sentir aquesta peça sencera en un concert aquesta tarda als Carlins. Tot a punt, doncs, a Manresa per una fira mediterrània que ve carregadíssima de propostes. L'espectacle inaugural d'aquest vespre, el Cursal, serà amb el músic Raúl Refri i la cantant italiana Maria Mazzotta, fent un recorregut pels rituals de catarsi col·lectiva, com la tarantela.
A les comarques de Lleida avança el deteriorament de la Casa Vallmanya, coneguda perquè va ser la casa del president Francesc Macià. Vallmanya s'ha ensorrat la meitat de la coberta de l'edifici principal i de moment no hi ha cap pla, cap, per actuar-hi. Noelia Caselles, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Que aquest edifici estigui declarat bé cultural d'interès local no implica que s'hagi de preservar?
Doncs, en principi, segons la llei de patrimoni, sí, però hi ha certes discrepàncies. Legalment hauria de ser l'Ajuntament d'Alcarràs, que és on pertany Vallmanya, qui ho reclamés al propietari dels terrenys on hi ha la casa, que és un pagès d'Almacelles. Però l'Ajuntament no ho veu clar per l'estat en què es trobava l'edifici quan el van catalogar i l'home el va comprar. Gerard Companys, l'alcalde, n'ha parlat al Catalunya Nit.
Què passa? El propietari actual, quan va comprar aquesta casa, ja estava en mal estat. Tant els serveis jurídics com persones que hem consultat, no és tan fàcil tampoc ara demanar al propietari actual que faci una restauració completa.
L'Ajuntament és partidari que la Generalitat o la Diputació comprin la casa i la rehabilitin.
I què diu la Generalitat?
De moment el que està fent és estudiar si cal declarar-la o no bé cultural d'interès nacional. A l'estiu ho va rebutjar, però ara Patrimoni està estudiant un recurs d'alçada presentat per la plataforma Salvem Vallmanya, on s'aporta nova documentació per posar de manifest que la casa va tenir un paper rellevant durant l'època presidencial de Macià. Sònia Hernández és la directora general de Patrimoni.
I si aquesta documentació efectivament doncs, aporta dades, informació històrica que capgiren la interpretació de la història d'aquest lloc i fan que pugui arribar a tenir aquests valors, doncs ho tindrem en compte per canviar aquest informe previ.
I si la Generalitat manté la negativa, li queda alguna esperança a la casa?
Doncs tot passaria per un acord entre administracions o per obrir una nova via, com la que proposa Ferran Dalmau de la plataforma.
Si l'Ajuntament no vol requerir la propietat,
i la Generalitat no vol requerir a l'Ajuntament, doncs que sigui un jutge que requereixi a l'Ajuntament i a la Generalitat. No ho sé, haurem de provar noves vies perquè, evidentment, les que venim provant no estan sent efectives.
Patrimoni té un termini de 3 mesos per respondre al recurs de la plataforma.
I encara a Lleida, on l'Hospital Santa Maria celebra aquest any el centenari, el conegut popularment com el Provincial, va ser durant molts anys l'únic hospital de la capital del Segrià, fins que es va construir a finals dels anys 50 a l'Arnau de Vilanova. En els seus orígens, Noelia, l'actual Hospital Universitari Santa Maria de Lleida era molt més que un centre sanitari.
I tant, era també un espai de beneficència on s'acollia i s'atenia les persones sense recursos. Sentim el periodista Josep Ramon Riber, autor del llibre 100 anys al vostre costat, editat amb motiu del centenari de l'hospital.
Han d'entendre els hospitals d'aquella època com hospitals de beneficència, eh? Aquest concepte d'hospital, d'hospitalitat, de recollir gent que ja funcionava a l'edat mitjana, hi havia aquesta barreja de que era un lloc on se recollia la gent que li faltava mitjans. En aquest cas podia ser per alimentació, perquè estàvem viatjant d'un lloc a l'altre, transeunts, i molta gent sense recursos, però sense recursos però per atendre't. La gent quan s'hi ficava malalta es quedava a casa, si tenia mitjans, i et venia un metge i t'atenia.
Amb els anys, i no gaire lluny del Santa Maria, es van construir l'Hospital Arnau de Vilanova i la Facultat de Medicina. L'Hospital Santa Maria disposa de 200 llits, 8 unitats de cures intensives i 4 quiròfans. Va atendre l'any passat 120.000 pacients i hi treballen 1.200 professionals sanitaris. Una institució, doncs, a Lleida, on aquesta tarda justament es fa l'acte de cloenda de l'aniversari amb un concert.
Catalunya al dia.
Ja coneixem el gruix de la programació de les Fires de Girona, que comencen el 27 d'octubre, a banda del menú musical de les Barraques, que us explicàvem ja aquesta setmana, s'han programat més de 200 activitats. Clara Jordana, activitats per donar més protagonisme als barris i a la cultura popular.
Sí, una cultura popular que ja és central a l'inici de les fires, amb la cercavila i la ballada de gegants abans del pregó, però ara s'estendrà encara més amb tot tipus d'activitats, com detallava el regidor de Cultura, Quim Ayats.
La cultura popular serà clau aquestes fires, aquestes activitats que són tradicionals, que ens semblen imprescindibles i que són les que fan festa. Les matinades, la penjada de mosques, la diada castellera, la pujada del Pilar de 4, els correfocs, les cercaviles, la passejada de Capgrossos pel Barri Vell, la Dracofarra, la trobada de gegants i bestiari.
Pel que fa a la música, tot i que l'epicentre seran els concerts a la zona de Barraques, a la Copa, hi haurà també escenaris en altres espais de la ciutat, com el Parc del Migdia, la plaça Miquel de Palol, o les mateixes escales de la Catedral, on es recupera la cantada de Havaneres. Música per tots els gustos, per escoltar grups consolidats i no tan coneguts, com explicava el programador musical de l'Ajuntament de Girona, Nacho Morera.
La gent que li ha de música, jo crec que tindrà oportunitat de descobrir grups nous. Crec que una administració pública, que realment creu en el servei públic, tenim aquesta obligació moral de no només portar els grups consolidats, sinó permetre que la gent descobreixi nous grups.
Com dèiem, les Fires de Girona començaran el 27 d'octubre i s'allargaran fins al 5 de novembre.
I el Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona arriba a la desena edició amb novetats i estenent-se pel territori. Es continua apostant pel talent emergent, però també proposen noves maneres de divulgar aquest art. Clara Chavarría Domingo, com s'ha plantejat aquesta desena edició?
Hola, bon dia. Doncs enguany el festival, que s'inaugurarà el dia 13 d'octubre i s'allargarà fins a finals de febrer, presentarà una quarantena d'activitats obertes al públic general, entre les quals hi ha tallers, rutes i visites guiades i 10 exposicions. Es comptarà amb noms consagrats, com és el del fotògraf Gervasio Sánchez, però sobretot en destaca la mostra Talent Latent, en què 10 fotògrafs emergents locals i internacionals exposaran els seus treballs. En aquesta línia, el director del festival, Jesús Vilamajor, ha explicat què és el que caracteritza aquest certamen.
El Festival SCAN no és un festival que prime només l'estètica, que també, sinó que va una mica més al moll de l'os. Intentem aprofundir sobre el fet fotogràfic. Què ens diuen les imatges? Què ens diuen les fotografies? Perquè el que volem és entendre tot això per saber en quin món estem vivint. Hem de saber molt bé què ens estan dient i quina aportació ens fan i com ens fan créixer i com ens fan ser com som.
Sense perdre aquesta essència, el festival ha volgut créixer i ho fa estenent les seves activitats a municipis del territori com Reus, els Pallaresos o el Vendrell, on es farà una exposició al Museu Apel·les Fenosa. També volen ampliar el ventall de propostes innovadores com la residència artística que faran diversos fotògrafs a l'Arxiu Històric de la ciutat, que treballaran en un projecte basant-se en el fons fotogràfic local. El resultat s'exhibirà al gener.
Gràcies, Clara. I avui a arrenca a Barcelona el Festival de Creació Sonora Mixtur, s'hi faran una vintena de concerts, amb l'objectiu d'impulsar la pedagogia i la difusió de la música i l'art sonor actuals. Diferents espais de la capital catalana acolliran aquestes actuacions, entre els quals el Palau de la Música o l'Auditori de Barcelona. El Mixtur, que s'allargarà fins al 15 d'octubre, està dedicat a la música contemporània, que conté un component de recerca, ja sigui perquè crea nous llenguatges, perquè fa un nou ús dels instruments tradicionals o perquè fa servir les noves tecnologies en el procés creatiu. El Festival Mixtur compta sobretot amb la participació d'artistes internacionals, però també locals. A més, hi ha tallers de composició, improvisació i interpretació.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. En Robert Lewandowski té un esquinç al turmell esquerre i es dubta pel clàssic de Lliga de Montjuïc del dia 28. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Per tant, és baixa segura per diumenge a la Lliga contra el Granada i també pel partit contra l'Atlètic de Bilbao del dia 22. És, sens dubte, la pitjor notícia de la victòria d'ahir a Porto 0-1, una victòria que deixa el Barça líder en solitari al seu grup de la Champions amb 6 punts. El tècnic Xavi celebrava que l'equip hagués guanyat fora de casa.
Potser sí que ens feia falta també i estava costant molt les últimes temporades. Bé, hem competit, hem treballat, ens hem esforçat moltíssim, hem patit moltíssim al final, sí. Però bé, ja insisteixo, costa molt. Venim d'on venim i tot costa.
També referia a com es valoren les victòries a Can Barça.
I els hi tornaré a dir que aquest és el club més difícil del món, perquè guanya 0-1 i estem veient el got mig buit. Això no passa a altres clubs. Això és la Champions, és Europa, costa moltíssim, guanyem i tot sembla poc.
El porter Ter Stegen, de la seva banda, estava content de la solidesa defensiva mostrada per l'equip.
Nos quedamos con la sensación de haber podido sufrir, que al final también, sobre todo en Europa, es necesario.
De la seva banda, Lamine Yamal es va convertir en el jugador més jove de la història a ser titular en un partit de Champions amb només 16 anys i 83 dies. Gavi, que va ser expulsat, es perdrà el pròxim partit contra el Shakhtar. A l'altre partit del grup, Anvers 2, Shakhtar 3. El Barça és líder amb 6 punts, el Porto i el Shakhtar segon i tercer empatats a 3 i l'Anvers és Cué amb 0 punts.
A la Lliga de Segona, l'Espanyol juga avui el seu partit de la novena jornada al camp del Cué, al Cartagena.
L'equip serà líder en solitari, sí, i guanya gràcies a la derrota ahir del líder al Leganés. El tècnic Luis García, però, no es refia dels murcians, per més cués que siguin.
Nosotros vamos con la máxima humildad a morder, a meter la intensidad, a intentar jugar a lo nuestro, a intentar ser superiores en el terreno de juego y con muchas ganas de volver a sumar de tres para seguir acercándonos a nuestro objetivo, siempre con la máxima humildad. Y vuelvo a repetir, sabiendo que el Cartagena es un equipo que está en la situación que está y debería haber sumado muchísimos más puntos de los que tiene.
A la convocatòria del tècnic són baixa Keidi Vare i Salvi, amb molèsties, i Keita Baldé, que es troba en el tram final de la seva recuperació de la lesió. I entren Jofre Carreras i Lazo. El partit el transmetrem a través del canal exclusiu digital de vídeo de l'àpia web de Catalunya Ràdio. Avui també juguen l'Andorra Saragossa, el Mirandès Eibar i el Racing de Ferrol a Morevieta.
A la Lliga Femenina de Futbol, els dos equips catalans recuperen avui els seus partits pendents de la primera jornada.
El Llevant Les Planes rep l'Sporting de Huelva a les 6. Morgan Nicolí, jugadora.
Sabemos que es un partido duro, con un equipo que compite muy bien, que le gusta los campos así, difícil, los partidos con duelos. Entonces estamos preparada para competir también.
El Barça rebrà el València a les 8. Jonathan Giraldez n'és l'entrenador.
Que té molts recursos a nivell de joc, amb pilota i sense ella. Ha variat la seva estructura a la pressió i a les posicions d'atac. Per tant, hem d'estar amb aquesta capacitat d'adaptació, sobretot a l'inici del partit, de les necessitats que pugui haver-hi a nivell de joc nostres. Estem preparades.
Per cert, que el Barça homenatjarà Alexia Putellas pels seus 400 partits disputats amb la samarreta de l'equip.
En bàsquet, el Barça debuta avui a l'Eurolliga, a casa, contra l'Anadolu Efes Turc, a 2:15.
Roger Grimau, l'entrenador, admet que l'equip té marge de millora després de la derrota a Madrid a la Lliga.
Evidentment, en aspectes defensius tenim marge de millora amb això i també a nivell ofensiu, doncs, altres aspectes saber què fer exactament quan la pilota està a un costat, quan la pilota està a un altre costat, i aquests mecanismes que doncs, potser ens estan costant una miqueta més ara que ens coneixem menys.
I Àlex Abrines, jugador del Barça, té clara la seva llista de principals candidats al títol.
Panathinaikos també és un equip que ha sortit bastant reforçat. Veurem el Bayern, no?, amb el Pablo Lasso. El Partizan, pues, segueix la mateixa dinàmica, no? I bueno, al final són molts equips molt bons que es poden ficar a playoff, no estic parlant ni de Final Four i bueno, serà complicat, no?
El Barcefes el transmetrem a través del canal exclusiu digital d'àudio de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Ahir, a l'Eurocup, debut amb derrota de la penya a casa contra el Besiktas, 62-63, Pau Riba, jugador de la penya.
Bueno, crec que hem jugat sense ritme, molt lents, sense incisiu, sense energia, contra un equip que defensivament no és res de l'altre món i sense passar-nos la pilota, sense treure avantatges. Al final, doncs, hem jugat tirs d'un contra un, hi ha dies que estàs encertat, ja dius que com avui que no, i no pots dependre de la inspiració individual.
No t'ho pots perdre.
I avui doble recomanació per acabar el Catalunya al dia. A Reus i Tarragona comença el CICURT, el Festival de Curtmetratges de Salut Mental. Més de 300 films amb el dol com a fil conductor. L'obra del treball Sinjar, d'Anna Maria Bofarull, sobre el racisme islàmic i l'esclavatge que viuen moltes persones encara al segle XXI. La veritat són els motius que vam sopar. I al Castell de Cartellà, Sant Gregori, el Gironès, comença la primera edició d'un altre festival. Es diu Goig, i l'obren els que sentiu, Blau Mot, que celebren els 10 anys. Fins dissabte hi actuaran també els Pets i Ramon Mirabet. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.